força sensat, s'animava a la gent que assistia, que no era pròpiament de Barcelona, doncs, poder endegar unes escoles d'estiu descentralitzades de Girona, Tarragona o Lleida. Llavors, aquestes mestres que em recordo que eren la Dolors Polcarà, o la Victòria Barceló, la Maria Àngel Espanyol, o la Rosa Armengol, i penso que em deixo d'altres persones, doncs van ser aquestes persones que havien assistit a l'Escola d'Estiu de Barcelona, doncs que varen negar la primera escola d'estiu l'any 71. Llavors, va tenir continuïtat a l'any 72, però per problemes organitzatius, després, doncs, aquestes no va tenir continuïtat. Més tard, sota la proposta, diríem, d'en Josep Pallach, que en aquell moment doncs, era professor de pedagogia de l'Estudi General de Girona o de la Universitat de Girona, doncs van ser els estudiants de Ciències de l'Educació els que van organitzar una nova escola d'estiu, que probablement doncs, seria doncs, la tercera, però en aquest cas l'organització va ser una mica independentment del que es havia fet fins llavors, i es va titular Primera Escola d'Estiu del Mau Carles, recollint el nom d'aquest mestre gironí dins de cavall del segle XIX i XX. I a partir d'aquí doncs, va ser la dinàmica, el fet de fer-se aquesta escola d'estiu, a l'assistir lògicament, perquè anava dirigida als mestres, doncs, va fer que els mateixos mestres es tornessin doncs, a reincorporar, diguem-ho així, l'organització de l'escola d'estiu, i per tant després de l'any 75, que va ser aquesta primera escola d'estiu de Mau Carles, es va organitzar doncs, la quarta escola d'estiu recuperant una mica la numeració, és a dir que la tercera doncs, era aquesta primera escola d'estiu de Mau Carles anterior a l'any 75. A partir d'aquí doncs, ja hi ha la incorporació doncs, de gent, de mestres i d'estudiants. El que passa que els estudiants hi intervenen en aquesta quarta escola d'estiu, però després ja a la cinquena i les posteriors ja no intervenen per la dinàmica pròpia del grup. El que sí, a mi em sembla que diríem, aquesta descentralització, diguem-ho així, doncs, que es porta a terme a Girona, doncs, paral·lelament és el que es porta a terme doncs, en altres localitats de Catalunya, no? Com poden ser Tarragona, Lleida o d'altres. I fins i tot Girona, després es crea l'escola d'estiu també de la Garrotxa, també es crea més tard l'escola d'estiu de l'Alt Empordà, i també, però el que passa que no té massa continuïtat, es fa una escola d'estiu, unes jornades pedagògiques a Ripoll. És a dir que tot aquest moviment, doncs, normalment queda centralitzat o centrat doncs, en aquestes capitals més significatives, no? Com Girona, sinó que a partir de Girona també s'escampa.
I la dinàmica que es porta a l'escola d'estiu, que es fa ponències, activitats...
Sí, de fet, és clar, ja se sap que l'escola d'estiu el que pretén és justament doncs, guanyar aquell temps perdut, aquest temps que significa la dictadura franquista, la dictadura que no només la dictadura feixista, sinó també la dictadura espanyolista, pel que fa a tot el que és el país, que és Catalunya, no? I, per tant, doncs, abraça tot el ventall de tot allò que ens pot interessar als mestres, no? Des dels aspectes més pedagògics, o psicològics, de psicologia del nen, passant pels aspectes de metodologia més generals o aquells aspectes de tècniques concretes. El que passa és que, esclar, això no es pot deslligar del moment polític que s'està vivint, no? Llavors, l'escola d'estiu a Girona, però com ho era a Barcelona, lògicament, doncs també és un àmbit, diríem, en què permet, doncs, possibilita doncs, la presència de les manifestacions socials i polítiques que en aquell moment el franquisme, doncs, hi havia una repressió. Ells són uns certs àmbits de semi-llibertat, no? I per tant, doncs, l'escola d'estiu es converteix també en un focus no exclusivament d'un interès pels mestres, sinó també d'un interès, diríem, per tot a nivell general. I aquí mateix tinc de l'any de l'escola d'estiu del 1000, esclar que això ja és posterior al 1979, però que encara conserva diríem, aquesta amplificació més enllà del que és propiament el camp dels mestres, no? És a dir, tenim portades del punt diari, no del diari El Punt, que consta a primera plana, no?, la participació de persones en el tema general, no? És a dir, Josep Benet, els mestres de l'escola d'estiu, però esclar, aquest, els mestres de l'escola d'estiu, el posar en primera plana vol dir que ho estem dient a tothom, no? És a dir, que aquí s'amplifica, a través d'aquesta altaveu que és un diari, no? I a més és primera plana. Catalunya desconeix la seva història. O bé, aquí aquest títol, diríem, una mica potser... Catalunya serà el que els mestres vulguin, és molt agosarat aquest títol, és a dir, és utòpic, però en aquest moment Pere Pissunyer, que era el conseller d'Ensenyament de la Generalitat provisional, presidida per Josep Tarradellas, doncs s'atreveix a dir això, no? Que és molt gros, no? Però bé, i però consta aquí en primera plana, i així tenim d'altres titulars, com Marí Margarit, a l'escola d'estiu, etc. És a dir, que veiem doncs que o el mateix cartell que es va fer per la quarta escola d'estiu, que és un moment del món de l'associacionisme, serem a nivell de les associacions de veïns, de les associacions, i fins i tot hi ha una associació d'artistes, que era l'ADAC, Assemblea Democràtica d'Artistes de Girona, que de fet doncs ens va fer aquest cartell, que és recollit aquest cartell amb un treball que ha aparegut fa poc sobre el període aquest del 70 al 2000, dins de l'àmbit artístic de les comarques de Girona, i va ser fet per l'Encesa Gironella. Però de fet aquí jo diria que ell no el firma, perquè aquí el que prima és aquest fet de l'associacionisme. Però veiem que hi ha quarta escola d'estiu amb un fons, diguem, de pissarra, no?, de guix, però aquí queda clar, amnistia, llibertat, estatut d'autonomia. És a dir, sobre aquest fons de grafismes i de números, etc. No? Però queda clar, doncs, el que estàvem dient abans, que les escoles d'estiu era un àmbit de semi-llibertat en què es podia expressar amb més facilitat unes idees.
Per tant, els seus objectius, els que es tindrien per aquesta banda, no?
Bé, esclar, l'escola d'estiu el que pretén és, en general, és recuperar, és a dir, donar allò que no s'ha donat a través de les vies normals del que seria, doncs, el que era l'antiga escola normal, i per tant, doncs, tant a nivell, diríem, pròpiament pedagògic, com allò que és implicació en una realitat. Justament en aquesta època estem parlant molt, doncs, de l'adaptació al medi, dels ensenyaments, etc. No? I per tant, doncs, no solament són els aspectes pedagògics, sinó són els aspectes també, doncs, de coneixement del medi proper en el nen, pel que significa, doncs, una concepció ja metodològica molt clara, com pel que significa d'adaptació a la realitat del país, a la catalanitat de l'escola. Sí. Bé, a veure, parlant de... Bé, el que podem parlar és del nombre de mestres que hi participen, o donar exemples d'això.
La implicació que tenia la gent?
Sí, i quan parles d'implicació, a quina implicació et refereixes?
Ara, si anaven, si organitzaven ells, si esperaven que els haguessin fet, si...
Sí.
També una mica, potser, quan van ser els estudiants que van iniciar un altre cop aquest moment de les escoles d'estiu, que després ja es van deixar de fer-ho, perquè quines causes van motivar que es
deslliguessin d'aquest... Sí, jo suposo que les causes van ser, d'una banda, perquè en Josep Pallach, és a dir, com a persona que havia estat darrere d'aquest equip d'estudiants, doncs es va morir, no? I és a dir, va tenir una mort sobtada, no tant d'acord. I de l'altra, que aquesta generació d'estudiants també es va exaurir, és a dir, la gent que justament, doncs, la gent que estava fent tercer, quart o cinquè de pedagogia, i per tant a partir d'aquí llavors ja des de la pròpia universitat doncs no hi va haver una continuïtat, però no és que hi hagi, no és que es pugui dir, doncs, que hi hagués un malentès entre els que eren més els teòrics, diguem-ho així, o estaven estudiant més la teoria, perdó, és a dir, els estudiants de teologia, i els que estaven més, doncs, a l'escola, doncs, en la quotidianitat de l'ensenyar, que seríem els mestres, és a dir, no des d'aquest punt de vista, sinó que de fet, els que havien iniciat, doncs, per aquestes circumstàncies, doncs, van plegar, i després, doncs, jo me'n recordo entre els estudiants, l'Isidre Palmada, que era una persona que després doncs, va... Vull dir que... Després, persones que varen estar, perquè abans he estat parlant de persones que havien estat treballant en aquelles primeres escoles d'estiu que els havien endegat, però llavors aquestes segones escoles d'estiu hi participen també algunes d'aquestes persones, però després hi participen d'altres persones, com són l'Irene Rigal, Toni Domènech, la Carme Cornellà, en Josep Mitjà, després la Mercè Trabal, Josep Costa, Josep Costa, bé, ara em deixaria molts de noms perquè la cosa va ser molt plural, vull dir, aquí després tenim en Carbó, que passa que ara, vull dir, de persones que hi participaven, la Maria Ventura, 20 a 25 persones eren les que estaven al peu del canó en l'organització d'aquestes escoles d'estiu, que era prou ampli, diríem, els aspectes que s'organitzaven, no?, que requeria, doncs, que no era una cosa d'una capelleta de 3 o 4 persones, sinó que era una cosa àmplia, 20-25 persones que hi havien participat, la Beatriu Cruzet, d'altres, que ara diríem, podria anar recordant. Llavors, justament, quan una de les coses que va tirar endavant l'Escola d'Estiu, potser a imatge de Barcelona, va ser un diari de l'Escola d'Estiu, que primer era un setmanari, diríem. És a dir, l'Escola d'Estiu durava, estava dins del cap de 2 setmanes, i per això que ja tenim que la quarta Escola d'Estiu, butlletí intern d'informació, primera setmana, després ja la segona setmana. Però ja a la sisena Escola d'Estiu, doncs ja hi ha el diari de l'Escola d'Estiu de cada dia, és a dir, de cada dia, en què doncs es dona a conèixer el tema general que s'ha estat tractant, perquè esclar, una altra cosa molt important era el tema general que aglutinava l'escola, perquè la gent anava a l'escola d'estiu per aquell curset o aquells cursets que s'havia apuntat, però hi havia un tema general que era la que feia que tots ens hi trobéssim, també d'altres informacions que hi podia haver. Després tenim que aquesta seria la cinquena escola d'estiu, que justament dins d'aquest àmbit d'aquesta època per la nova escola catalana, és a dir, una època en què es viu la transició política i per tant això s'entén com una transició no solament a nivell polític sinó a nivell d'escola, no? D'una escola nova, que de fet després la realitat potser no ha estat aquesta, no? Perquè també potser les possibilitats tampoc han estat les que hem tingut, és a dir, a la vuitena escola d'estiu, que és l'escola d'estiu del 1980, doncs tenim un cicle de conferències del tema general de l'Escola Catalunya, en què participa Joan Guitart, Marta Mater, Ernest Lluch, Salvador Giner, Max Caner, Josep Laporta, Francesc Vicent, Jaume Terrades, és a dir, que gent en què tant aquesta escola d'estiu com l'anterior van venir gent que en aquell moment era considerada doncs, dins del camp de les petums, no? I que és el que recull, diríem, el diari de l'Escola d'Estiu, no? És a dir, aquí, l'Ernest Lluch, etcètera, Max Caner, tema general de divulgador de l'escola per Josep Laporta, és a dir, gent que en aquell moment tenien un prestigi, no?, i que també el continuen tenint. Després, aquí, la novena Escola d'Estiu, doncs ja, no només la novena Escola d'Estiu, tot i que el cartell potser pot semblar una mica infantil, és a dir, si anem d'aquest cartell, que és el que correspon a la del 76, que és la quarta escola d'estiu, a la novena hem baixat a nivell, diríem, de disseny, però bé, és a dir, una cosa molt més d'estar per casa, Doncs, però tenim el que significa la nova escola d'estiu, però també tenim la tercera escola d'estiu de l'Alt Empordà, que s'anuncia conjuntament perquè era organitzada per el que s'havia creat en aquell moment, que era el moviment de mestres. És a dir, a partir, que ho estàvem dient fa un moment, de que no es tractava d'un petit grup, sinó que es tractava d'un grup ampli, d'un col·lectiu ampli, que va desembocar en la creació d'una entitat, que va ser doncs, el moviment de mestres per l'Escola de Catalunya, que organitzava aquestes dues escoles d'estiu. Paral·lelament hi havia l'escola d'estiu de la Garrotxa, que pròpiament no era organitzada pel moviment de mestres, però bé, no fa la cosa. I paral·lelament es van organitzar les activitats d'hivern també, Llavors el moviment de mestres tenia per objectiu doncs, tirar endavant l'escola d'estiu, tirar endavant les activitats d'hivern. El moviment de mestres també va crear un butlletí, el butlletí escola, el butlletí, doncs, que es va, doncs, durant els anys 80, 81, 82, que de fet és el pic, diríem, de, el moment més, de més abraça, de més envergadura de les activitats que es, porta, que es porten a terme. De fet, el que passa és que paral·lelament hi ha, diríem, la, el moment en què hi ha els traspassos, s'aprova l'Estatut, hi ha els traspassos, doncs el col·lectiu que estava implicat doncs, en el moviment de mestres, progressivament, si no tots, una part significativa, doncs passen a l'administració d'una manera o d'una altra, ja sigui a la inspecció, ja sigui a secretaries, ja sigui en, com a responsables de l'ISA, etc. I per tant, això, en certa manera, aigualeix aquest moviment, tot i que, esclar, l'aigualeix en un sentit positiu o negatiu, o resitua la, no les persones, o resitua a qui li pertoca tirar endavant. Si dèiem que tot aquest moviment respon o en part, si no és ben bé del tot, però en part respon a una situació oficial que no donava resposta a les necessitats objectivament al camp de l'escola i per tant és la societat els que tirem endavant paral·lelament. En el moment en què des d'un govern més o menys s'assumeixen aquestes activitats i des dels dits s'assumeixen aquestes activitats, llavors, esclar, van buidant de sentit, no solament les persones es van passant, sinó que també, esclar, es va buidant de sentit, sobretot l'àmbit aquest d'organització d'activitats. Però, esclar, el que passa és que ens podem preguntar fins a quin punt és poc que hi hagi paral·lel al món oficial, hi hagi unes entitats doncs, que no que representin el sentit de les bases. Doncs jo crec que sí, el que passa és que si ara ens situem en els anys a partir dels 80, sobretot 90 i ara que som a tocar el 2000 en què el nombre d'activitats organitzades per els ISAs són amplíssimes, organitzades els ISAs conjuntament amb el Departament d'Ensenyament, clar, el que és pròpiament doncs, aquesta activitat d'estiu de trobada de mestres doncs es fa difícil, no impossible però es fa difícil, i per tant l'escola d'estiu de Girona a finals dels 80 desapareix dins fagocitada però el procés aquest o bé recorda allà d'allà on havia d'haver estat perquè al cap i la fi abans de la guerra les escoles d'estiu eren organitzades per la Generalitat és a dir que de fet la referència anterior abans del franquisme són les escoles d'estiu organitzades per la Generalitat Republicana per tant per una entitat pública no? Sí, quan dieu els participants...
No els qui organitzaven, sí, sí. Sinó sí. Qui s'hi adreçava i per
sí,
què ho feia...
Sí, el que passa és que per què ho feien...
Bueno, sí, ja...
El que passa és que podem parlar del nombre de participants, però les escoles inicialment potser en un centenar, 150, que després doncs, es va multiplicar 500 o 600 persones en els anys, diríem, del pic de la... Diríem,
no sé si penso que no es deixarà gaire més. No, és el tema. Si veus en el futur una cosa...
No, però no sé si en el futur estaria bé,
sí,
no?
Sí, no. Però si fiquem aquí, però si...
Bé, en certa manera m'hi he referit ara, sí, perquè he dit que fins a quin punt pot ser vàlid, no?
Sí.
És a dir... Bé, de fet, pel que fa al nombre de participants, esclar, s'entén que els participants, sobretot, eren mestres més joves que no pas els més grans, però ja sabem que de mestres grans amb interès n'hi ha hagut i n'hi haurà, i mestres joves sense interès també, és a dir, no la joventut està lligada amb un fer determinat, sinó el que passa que sempre és més accessible, no?, quan es comença, De fet, participava gent de tot arreu de les escoles de les pobles de les comarques de Girona, tenint en compte que també hi havia l'escola doncs, de l'Alt Empordà i l'escola de la Garrotxa, i després doncs,
a la quarta escola d'estiu, que és la del 1975, i hi participen unes 175 persones, però després ja saltem a les posteriors, que se situen al voltant d'unes 500 persones, que és un nombre ben significatiu. I és clar, de fet, pensar, diríem, la vigència, diríem, bé, la vigència actualment no, encara a Olot hi continuen havent-hi activitats d'estiu, és a dir, que els ensenyants de la Garrotxa, si no d'una manera constant, però potser hi ha hagut algunes interrupcions, però encara continuen amb aquest any. Per tant, fins a quin punt podem dir que és vàlida l'existència d'activitats organitzades, perquè és clar, què és el que caracteritza l'escola d'estiu? Caracteritzar-la per estar organitzada d'una manera paral·lela al fet oficial, al moment que ja n'hem parlat abans. Si des de les instàncies o organismes oficials doncs ja s'organitzen activitats que responen a unes necessitats, ja no cal. Però sí que és bo que hi hagin activitats que no vinguin dirigides o organitzades des de dalt. És a dir, que la trobada de mestres, l'intercanvi, justament a nivell del Pla de l'Estany, d'una manera molt puntual, ja no fins a l'àmbit de les comarques de Girona, però l'any passat hi va haver una trobada a partir de la celebració del 250è aniversari de les instruccions públiques, de les instruccions de Maldí de Reixac, al segle XVIII, i això va ser motiu per dir, no farem una xerrada, perquè la proposta va ser del conjunt de les escoles. No farem una xerrada, farem una xerrada, però alhora també farem una mica de trobada, esclar, que és un fet puntual. Aquest any ho hem repetit, però de moment és això i prou, en una comarca més petita.
És una pregunta. Els mestres, que eren principalment de primària o abarcava la secundària?
No, la veritat és que sabem que de professors, per títol ho som tots, no? Sí, professors, sí, sí, d'ensenyament primari actualment, d'ensenyament secundari, però de fet quan parlem de mestres, tot i que estem parlant dels mestres de les escoles, per tant, de les antigues escoles de GB o de les antigues escoles de primària, que ho tornen a ser ara, no? Per tant, la implicació de professors d'institut, és a dir, mestres d'institut, doncs n'hi havia prou pocs. I amb això, ara em ve la puta de la llengua, el tema aquest del sindicat únic. És a dir, esclar, és que de fet, en el fons, el que estem plantejant és qui són els mestres, si els professors d'institut, amb la introducció de l'ESO, doncs són mestres també, o continuen sent professors d'una àrea que imparteixen aquella àrea exclusivament. I per tant, aquest és el dilema. És a dir, en aquesta època, quan s'estan plantejant un nou marc educatiu, en què estic parlant en aquesta època passada de la transició del franquisme a la democràcia, quan il·lusionats d'una manera potser ingènua ens sembla que tenim a l'abast una transformació no de la societat tan sols no democràtica sinó també de les escoles, estem parlant d'un sindicat únic i s'està fent la proposta d'un sindicat únic. Han passat 25 anys i encara aquest sindicat únic doncs no hi és. Esclar que potser seria si les condicions diguem de formació, i per tant el que passa que això reporta també un cost econòmic, doncs fossin les mateixes, és a dir, que si per accedir a ser mestre d'escola, si és d'infantil, com de primària, com d'escola secundària, diguem-ho així, doncs es requereix una titulació semblant a nivell de llicenciat, la mateixa titulació, llavors això potser ho facilitaria. Però, de fet, independentment de sindicat únic o no, jo crec que els mestres, la funció de mestre requereix un nivell de formació igual que de secundària. És a dir, per tant, no hi hauria d'haver aquest criteri de mestre amb aquest, és a dir, d'una formació menor, perquè ensenyen a uns menors, a uns nens més petits. De fet, abans de la guerra, quan hi va haver el pla professional que es requerien doncs, els 7 cursos de batxiller i després 3 anys, ja la tendència era aquesta. Després de la guerra suposa una total regressió quan es retorna que per ser mestre es necessiten els 4 cursos de batxillerat solament i llavors 3 cursos als 17 anys doncs, ja tenim uns mestres formats. I encara, tot i que s'ha avançat, no? Perquè de fet doncs, l'estudi, és a dir, el professor de ser primària, és a dir, el mestre doncs, requereix doncs, els estudis universitaris de diplomatura de primer grau, però estem aquí, doncs, en un primer grau. És a dir, encara hi ha aquest greuge comparatiu, no comparatiu entre persones, sinó greuge comparatiu pel que fa a la preparació que ha de tenir un professional que ensenya amb uns nens de 3 anys, que requereix, doncs, un nivell diferent de contingut, segurament, però requereix una preparació també, doncs, a nivell social, no diferent, a nivell de formació. Escoles d'estiu, de fet, ja a grans trets, doncs, ja n'hem parlat.
Molt curt, sí, no? Ara una mica explicant això, l'introducció al català a l'escola.
Sí.
Suposo que hi ha català a l'escola d'estiu, no? Perquè també va ser després del franquisme.
Això. De fet, a veure, la introducció al català a l'escola és... Tothom sap que les escoles, la majoria de les escoles, si més no dins del nostre àmbit, dels comarques de Girona, la majoria de les escoles, doncs, els mestres explicaven en català, i, però els llibres eren en castellà i s'escrivia en castellà. No estem parlant de després de la guerra, que justament, doncs, hi havia una inspecció fèrria, no?, que, doncs, en què el mestre es veia fins i tot obligat, i això va de més a menys, però explicar en castellà, i fins i tot mestres en què sentien molt la seva, diríem, la seva sapiència en castellà, de la llengua castellana, doncs, per ells explicar en català, i això no estic parlant després de la guerra, sinó més tard, doncs, era un rebaix, com a nivell social es podia entendre, doncs, que explicar, doncs, és a dir, que el sentiment que hi havia de la llengua com un sentiment menor, de dialecte, en relació al castellà, aquesta afany de presentar el català que hi havia hagut com un dialecte, no?, com un rang menor, no pas el de llengua. Però això podem dir que són excepcions, i en general jo crec que s'explicava en català, però hi havia aquesta dicotomia o aquesta esquizofrènia, de fet, a les escoles, no?, perquè s'escrivia en castellà i s'explicava en català, els llibres llegien en castellà. A partir d'aquí, doncs, a veure, què és el que ho facilita? Doncs ho facilita justament el fet de tenir un professorat bàsicament català al parlar, perquè jo crec que de la mateixa manera que hem anat cap a una escola catalana, amb això no estic dient que el sentiment de la gent fos favorable, sinó que la gent estava formada, és a dir, era potencialment, o de fet era català en parlar, per tant potencialment podia fer una escola perfectament en català, no?, de continguts. Però jo crec que de la mateixa manera que hem anat a una escola catalana, o almenys ara en el 2000 hi som, doncs també es podia haver mantingut aquests mateixos eixos, aquesta mateixa marc d'escola que estem iniciada. És a dir, el que passa que, degut a que ja des de després de la guerra hi va haver unes minories a Barcelona i arreu de Catalunya que varen treballar, doncs, per mantenir, doncs, el català, perquè si no hagués estat així, si no hagués hagut aquesta resistència, difícilment després amb la transició haguéssim arribat a aquesta, obrir-nos en ventall, doncs, d'aquesta mateixa manera, és a dir, hi ha aquesta gent i aquestes entitats que faciliten, i llavors això fa que a partir d'aquí es pugui arribar, doncs, aprofitar aquest moment, és a dir, o ara o mai, és a dir, de vegades hi ha moments en què això, una cosa s'aconsegueix, i durant una altra situació no ho aconseguiries. Potser, si ara ho haguéssim de plantejar, potser no ho haguéssim aconseguit. És a dir, hi ha un moment en què es planteja si amb l'Estatut d'Autonomia, si les escoles han de ser, la Generalitat ha de tenir, hi ha d'haver la doble xarxa, l'escola estatal, l'escola depenent de la Generalitat. Hauria estat el gran error, no?, perquè en temps de la República justament es va optar per la doble xarxa. Hi va haver gent que ho va veure clar, que havia vist, doncs, el que això suposava, i per tant es va optar en l'Estatut per una sola xarxa d'escoles públiques, no? Si en aquell moment les coses haguessin anat per una doble xarxa, segurament, doncs, que no seríem allà on som. I per tant és tota una dinàmica d'un moment que ho propicia. És a dir, que el gruix de la gent, estem situats, jo soc en aquest gruix de la gent, doncs estem situats en un àmbit en què unes circumstàncies de tipus sociopolític afavoreixen una direcció, i per tant si en aquell moment vas cap a aquella direcció, doncs ben segur, és dir, segurament es pot aconseguir. Si en aquell moment no s'hi va, potser, i s'avancen cap a un altre sentit, després és, pot ser que sigui impossible. I per això en aquell moment podem dir que som en aquesta escola de, catalana, però gràcies a que en un moment determinat hi havia hagut una gent, que jo no en formo part, lògicament, no? Però és a dir, jo em refereixo a aquesta resistència que hi va haver, molt minoritària, i si no hagués estat això, doncs no seríem aquí. Llavors, a veure, per tant, partim d'aquesta situació que existia, per tant, que ja ens venia a nivell general, doncs nosaltres, a nivell de moviment de mestres, per tant, nosaltres som un dels que col·laborem, però a partir del molt que havien fet una poca gent, diguem-ho així, o una molta gent, és a dir, aquesta poca, jo ara estic parlant de molt pocs, enfront d'una massa, no? I és clar, si els contem són pocs, però també són molts, no? Doncs nosaltres ens vam afegir amb aquesta iniciativa i llavors vàrem fer dues campanyes just, doncs el 80, 81, en el moment en què s'està plantejant, doncs, la introducció de l'ensenyament en català, primer d'unes àrees en què és el propi claustre, a través, que és el que s'ha de pronunciar a favor, etc., no? En què les coses van avançant de mica en mica, doncs nosaltres hi vam col·laborar amb la publicació de dos díptics de propaganda i de promoció en què donàvem, és a dir, vam considerar que el que es tractava era de donar a conèixer el que ja s'estava fent per animar la gent. I llavors per això doncs, aquests díptics veiem doncs, ja són molts, no? Bé, ja no recordo, diríem, els eslògans podrien dir, no? Però es tractava d'això, no? Es tractava d'animar la gent de dir, a veure, no és aquest poblet o aquest mestre o aquell altre, sinó ja sols molts, i animar aquells calladubtes, diguem-ho així, aquella gent, aquesta majoria, perquè el moment era propici per fer-ho. I també, alhora, donar un dels esculls que hi havia era si hi havia llibres o no, si hi havia llibres per ensenyar en català. Llavors, en aquell moment començaven a haver-hi llibres, i Déu-n'hi-do els que en aquell moment ja hi havia. Per tant, es tractava també de donar a conèixer que hi havia llibres, i per això també vàrem publicar un llibret en què es donaven a conèixer tots els llibres, que dic ara tots amb un èmfasi, però és que en realitat ara n'hi ha moltíssims més, però ja n'hi havia forces de llibres i fins i tot previstos de sortir, etc. I per tant amb això he de dir, a veure, doncs decideixen. I d'aquesta manera doncs, nosaltres, en la mesura nostra, doncs vàrem col·laborar-hi a través d'aquests díptics o aquests fulletons, a través d'exposicions de llibres, perquè no hi haguessin excuses de mal pagador, i és que no hi ha llibres, no, de llibres n'hi ha, per tant, quina excusa tens, si és el que tu dius. I per tant, varen fer exposicions de llibres a Girona, varen fer exposicions de llibres a Ripoll, o a Olot, és a dir, també a Blanes, etc. I, és clar, també no cal dir que dins de l'escola d'estiu doncs, es vivia aquest afany, diríem, de catalanitat a l'escola. És d'una manera un any rere l'altre.
Perquè paral·lelament a tota aquesta campanya també hi havia formació?
Sí, exacte, exacte. Llavors, a partir d'aquí ja, que això ja no és dins de l'àmbit del moviment de mestres i per tant dels mestres que organitzaven l'escola d'estiu, sinó que els ISES, els Instituts de Ciències de l'Educació, que en aquell moment ja, doncs, vull dir, estaven per el que convenia, i per tant l'oficialitat començava a estar doncs, d'acord amb el que calia. Doncs llavors van començar a organitzar els primers cursos de català, que després van ja oficialitzar amb els famosos cursos de reciclatge, que el concepte de reciclatge amb els mestres ens ha quedat el reciclatge de català, però és el reciclatge per excel·lència, tot i que de reciclatge n'hi pot haver molts i poden ser doncs, constants, no? Doncs llavors ja l'ISA la universitat doncs ja arreu de Catalunya van organitzar aquests cursos i que el gruix de la gent doncs li va ser massiva l'assistència en aquests cursos dins de tot aquest àmbit diríem d'aquest anem-hi tots que aquest sentiment que s'havia creat i el sentiment de dir és per qui ho hem d'anar sí, són persones que poden haver treballat amb equip i a més personalment ells han sobresortit per un o molts motius. Jo, en el meu àmbit, per tant, això ja queda clar que la meva aportació és a nivell de sumant ras, no? I per tant, jo no,
però pel que fa als cursos d'estiu, als cursos de català, sí que vas tenir...
Bé, però és que, a veure, no, jo no sóc, és a dir, jo vaig coordinar el reciclatge de català 2 anys, però ja des d'un punt de vista, d'aquell punt de vista que dèiem abans, de la gent que està treballant en aquest àmbit del moviment de mestres, de l'organització de l'escola d'estiu, d'aquest grup de 25-30 persones, i que llavors doncs, passa a exercir funcions, càrrecs o funcions temporals o no temporals a l'administració. Per tant, en aquest cas, el fet que es fessin aquests cursos de català no es deu a la meva... És a dir, no es deu a la meva iniciativa, sinó que ja hi ha una iniciativa d'una entitat, que és de les universitats a través dels ISES, en què s'encarreguen les persones. Jo ho vaig fer durant 2 anys, però bé, vaig veure que era una feina administrativa important, com, però que després doncs, ho vaig deixar. Per tant, no és... No, és dir que això cal, doncs, que quedi clar. Per tant, Llavors, hi havia el... També hi havia l'aspecte aquest de l'escola d'avui, de... Avui, sí.
Ah, va, l'última part.
Sí.
Ah, és que... Ah, perquè ja la teniu present, no?
Sí, 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 l'altre dia ja vam quedar... No. O sigui, aquesta visió de l'educació en l'actualitat i les línies de futur pel que fa al... Bé, una mica el moviment de mestres ja ho has dit, però tot aquest rebombori que ara podria s'estar creant una mica, no?, pel que fa a l'educació, la reforma...
Sí, a veure, de fet aquest rebombori que ara s'està creant és un rebombori potser que afecta més l'ensenyament secundari que no pas a primari, perquè el rebombori, de fet, hi és sempre, és constant, perquè a finals dels anys 60 es van fer uns cursos de formació per mestres especialistes de 7a i 8a de primària en uns moments en què encara molts, si més no arreu de l'estat espanyol, anaven fins a 12 anys a l'escola i llavors doncs, per potenciar, és a dir, allargar l'ensenyament primari. Però bé, tot això va quedar escapçat amb la introducció en 1970 de la Llei General d'Educació, amb una visió nova a partir d'unes necessitats, diuen, doncs, de tipus social, de tipus econòmic, etc., no?, que requeria d'acord amb els estudis d'aquí i d'allà. Llavors tenim la Llei General d'Educació. Per tant, tenim la reforma, el reciclatge que això comporta o no comporta. Després, això estem situats als 70, però al 80 ja estem parlant d'unes reformes per cicles d'aquesta educació general bàsica dels 70, però això desemboca en una reforma més àmplia de l'ensenyament, que és la reforma que ara estem acabant de portar a cap, almenys de nivell de calendari, que és aquesta reforma de l'ensenyament primari i secundari, i que, per tant, el fet de la reforma ha estat constant. De manera que jo, a veure, jo crec que, independentment de les reformes, el que importa és el fer de mestre, no? O el fer de professor, però és el fer de mestre. I aquest fer de mestre no està lligat a una conjuntura, a una circumstància de quina. És a dir, que el bon mestre d'abans de la guerra, del començament de segle, al final del segle passat, també seria ara un bon mestre, i el mal mestre, si és que n'hi ha, també ho seria, no? En conjunt, jo el que veig és que hem avançat o no hem avançat. És a dir, el que ens fa avançar no són aquestes reformes, sinó el que ens fa avançar, o el que ens hauria de fer avançar, seria una manera de fer escola, independentment de la conjuntura, repeteixo. I potser sí que en aquest camp, potser sí que no s'ha avançat prou. És a dir, potser penso que hi ha escoles que treballen força bé o molt bé, d'altres escoles encara no treballen prou bé, i per tant a nivell de conjunt de mestres. I per tant que ha passat un segle en què estem parlant d'una escola activa, d'una escola nova, i per tant aquest concepte és vàlid, aquest concepte d'escola nova, doncs durant tot aquest segle XX hem estat parlant, i potser encara s'hi ha de batallar i ha de treballar molt, perquè és clar, ara l'escola és des dels 3 anys fins als 16 anys, i a nivell d'instituts, i no per dir que l'escola pròpiament primària doncs, ha de ser un mirall l'exemple, això no, però a nivell d'instituts, com a lloc d'ensenyament en general bàsic, En general, doncs, hi ha molt i molt i molt per fer. És a dir, encara es continua molt, doncs, amb un excés de continguts, amb un excés de memorització, amb un excés, doncs, de, diríem, de metodologies molt, molt poc adaptades als objectius que s'haurien d'aconseguir. Per tant, és a dir, el resultat, doncs, considero que potser ha estat pobre, i que hi ha molta feina a fer. No sé si els motius, vull dir, si és que a nivell de Catalunya, com que estem immersos en un pla general de l'estat espanyol, i alhora també a remolc a nivell europeu, però bé, bàsicament de l'estat espanyol, però tampoc tenim mitjans suficients, perquè és clar, deixant de banda pertinences polítiques o no, és un fet objectiu de que Catalunya no té els recursos que hauria de tenir, i que aquest recurs que hauria de tenir no els té, no pas perquè no els produeixi, sinó perquè, doncs, marxen a fora, queden, i per tant, doncs, amb més recursos econòmics ben segur que podrien fer moltes coses. Els partits polítics, també els partits polítics diuen, hem de canviar, l'educació no ha de ser així, però esclar, llavors la lletra menudeix és que si no hi ha un canvi de pressupost, és a dir, d'entrades, doncs tampoc podrem fer tot això que volem fer, que també per fer. Potser sí que hi ha determinades coses que no requereixen pressupostos, això és veritat, però també. És a dir, que hi ha una manera de fer que depèn d'un tarannà i que no està basat en l'economia, i també, però hi ha tot un apartat que no es pot menys tenir, que sí que està basat en l'economia, i en aquest sentit, doncs, estem com aixalats, que vol dir, doncs, com un ocell que té les ales trencades, i potser no es pot fer, o no es pot fer el que s'hauria de fer.
I creus que des d'aquests grans pedagogs que hi han hagut a la història, creus que al final acabaran introduint-se plenament a les escoles, o això, no sé, passarà al final de llarg?
Home, les visions haurien de ser optimistes, no? És a dir, una cosa és la visió del moment actual i l'altra és pensar en el futur. A veure, allò que es diu toquem de peus a terra, no? De fet, depèn força dels interessos que primin a nivell social. És a dir, si a nivell social primen els interessos col·lectius, els interessos i no exclusivament, doncs, de... Clar, com que el món, aquesta paraula tan de moda, és tan globalitzat i actualment, doncs, els mitjans són molts, doncs, també hi ha aquest tòpic de qui és el que mana en el fons, quins poders fàctics hi ha darrere, doncs esclar, depèn de qui, de cap on vagi, doncs, el fer política, no? És a dir, si realment el fer política és per l'interès d'uns o d'uns interessos d'uns multinacionals, per posar un tòpic, no? O bé si respon amb una si l'interès de la és tan sols per produir, perquè és clar, hem vist a través del temps que moltes de les reformes estan basades en les necessitats socioeconòmiques del país, però potser no estan basades tant en la necessitat objectiva de formar una persona. És aquest dilema, no? És fins a quin punt què és el que irà pesant més. Sempre hi ha una mica de cada, no? Sí, però no. És a dir, que no sé, mercè de qui estarem, Per tant, és molt fàcil dir segur que a la llarga, doncs, s'acabarà imposant una manera de fer escola, perquè és el que ha de ser així i és el que volem, no? Però no el que volem, de vegades el que volem ens fa pensar que ho aconseguirem i ha de ser així, per això hi hem de treballar, no? I per això hi treballem, però hi ha hi ha tot un darrere. Com hi ha la rere botiga, doncs, aquí hi ha molts factors, no? Que no sé fins a quin punt nosaltres som titelles d'una situació. No, sempre s'ha dit que no hi ha de ser entre la teoria i la pràctica, o entre el món. I aquest és a dir, un exemple seria el món, diríem, de la gent que treballa a la universitat i el món del fer escola. És a dir, jo concep la persona que treballa a la universitat hauria de ser una persona que a l'hora de fer és escola, És a dir, l'altre dia llegia una persona doncs, que és professora universitària, però alhora, un cop a la setmana, també fa classes a un institut. Per què? Perquè aquest perill és evident. Fins i tot quan ets de vacances, la valoració que fas dels nens de vegades és més... És a dir, ja te'n allunyes, de vegades fas projectes... Fins i tot la distància que provoca... És a dir, les vacances fins i tot provoquen una distància. I no, doncs, més és aquesta distància la persona que no hi és el dia a dia a l'escola o en un institut. I per tant, és a dir... Per tant, les reformes, a més de tenir interessos socioeconòmics, tenen interès, és a dir, tenen els interessos lògics i positius dels pedagogs, dels teòrics, però aquests teòrics, doncs, moltes vegades es mouen, és a dir, la majoria, doncs, no fan classes, per més que n'hagin fet, però la distància, el temps ja crea una distància, I per tant, doncs, això també implica un cert divorci de la fer de mestres. I jo considero que això és el que es potencia a les pràctiques, és a dir, el que hauria de ser un fer de mestre, doncs, vull dir que les pràctiques tinguin una presència important perquè això fa que ja és així en part, no? És a dir, fa que el mateix estudiant doncs, es qüestioni una sèrie d'aspectes a la seva escola i per tant pugui tenir més interès per unes coses o per una altra.
Que hi hagi aquesta vinculació entre un...
Exactament, sí, sí.
No sé.
Ja m'he esgotat.
Sí.